Molt bona tarda, són les dues. Nova actuació municipal per atraure inversors.
Notícies migdia. Núria García.
L'Ajuntament traurà a concurs una parcel·la industrial de prop de 9.500 metres quadrats. Està ubicada al carrer de Can Alzina, Can Roqueta, i l'objectiu és que pugui acollir alguna activitat relacionada amb la mobilitat, com ara projectes basats en l'hidrogen verd. Eloi Cortés és portaveu adjunt del govern.
És una mostra més d'aquesta voluntat de l'Ajuntament de ser un agent actiu en la dinamització econòmica de la ciutat, d'intervenir directament, en aquest cas, doncs, afavorint la instal·lació d'empreses. I no només jugarem en el preu, sinó també demanarem una sèrie de requisits a la indústria que s'hi instal·li i, per tant, doncs, que contempli temes de sostenibilitat, que contempli desenvolupar projectes, per exemple, basats en l'hidrogen verd i, sobretot, també que plantegi col·laboracions i sinergies amb empreses i agents que hi ha instal·lats a l'entorn.
La fórmula per la qual es traurà licitació implica la cessió de l'ús del terreny per un període de 22 anys i un cop passat aquest temps, les construccions que s'hagin fet i el terreny tornaran a mans municipals. És un dels temes del dia, però en tenim més que us avancem tot seguit, com ara la prèvia del ple municipal, els reptes de futur per tractar el VIH o el balanç del primer cap de setmana del Festival Observa.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comprovem quina és la situació al transport públic a aquesta hora. Albert Garran, des del Transmet, bona tarda.
Doncs avui dilluns seguim amb les afectacions a Rodalies de la setmana passada, tot i que a poc es va recuperant progressivament el servei. Destaquem en primer lloc que les línies R1, R2, R8 i regionals funcionen en plena normalitat. Ara bé, es mantenen encara les afectacions a diverses línies, com la R3, amb servei ferroviari, recordem, entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet, i amb servei alternatiu fins a arribar a Fabra i Puig. També la línia R4, que circula entre Manresa i Hospitalet de Llobregat amb dos trens per hora i sentit i també circula entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet de Llobregat amb quatre trens per hora i sentit. I finalment la línia R7, encara sense servei fins a Cerdanyola, realitza el seu servei alternatiu a través de la línia R4 de Rodalies i també amb autobús fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per acabar, dir que la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat, així que de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació del trànsit, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Segons informa el web del Servei Català del Trànsit, cap incidència a aquesta hora.
La notícia del dia.
L'Ajuntament licitarà una parcel·la industrial de 10.000 metres quadrats a Can Roqueta perquè s'hi instal·li una empresa. És previst que el ple municipal d'aquesta tarda ho aprovi i que d'aquí a un mes aproximadament s'obri al concurs públic. Així ho acaba d'anunciar Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa de Transició Ecològica, qui ha anunciat també que hi haurà una sèrie de condicions per optar-hi. Concretament, estarà ubicat a Can Alzina i aquestes seran les condicions que posarà l'Ajuntament a la nova empresa que es vulgui fer amb el terreny, situat, com dèiem, al carrer de Can Alzina, al polígon de Can Roqueta.
Per tant, doncs, que contempli temes de sostenibilitat, que contempli desenvolupar projectes, per exemple, basats en l'hidrogen verd i, sobretot, també que plantegi col·laboracions i sinergies amb empreses i agents que hi ha instal·lats a l'entorn, tant doncs, el conjunt del polígon d'activitat econòmica de Can Roqueta com també altres actors com podria ser l'EDA Ripoll d'Aigües de Sabadell.
La sessió, com dèiem, serà per 22 anys i el pressupost supera els 873.000 euros. I el ple municipal del mes de maig d'aquesta tarda obre d'entrada i arriba amb un ordre del dia descafeinat en punts de tràmit. Entre els més destacats també hi ha l'establiment dels preus de les escoles bressol municipals i els dels diferents programes de l'Escola de Música i el Conservatori. A més, també passen pel ple diferents obres i arranjament en diferents escoles municipals. Pel que fa a les mocions, se'n presenten 4 i la primera ve signada per l'AFA de l'Escola Samuntada, que fa de paraigües de la recentment constituïda plataforma Aixeca el Cap. Karen Madrid.
Des d'Aixeca el Cap demanen ajuda a l'administració local per conscienciar les famílies de l'impacte que té l'ús de mòbils i tauletes en menors de 16 anys. Elvi Mármol és portaveu de la plataforma.
Que desplegui tot de campanyes de conscienciació, vale, tant a diferents edats i tant que sigui doncs, de manera offline amb cartells i demés, com sigui amb xerrades, com sigui a xerrades, vull dir, dirigides, per exemple, a famílies amb nens molt, molt petits, que es facin a les escoles bressols, que es facin als CAPs, no?, als centres d'atenció primària, perquè en els propers anys això vagi canviant i entre tots fem doncs, que tots els nens i nenes, infants i demés, estiguin protegits.
En la mateixa moció, Aixeca el Cap també demana la implicació de la Generalitat en aquesta tasca. La segona moció de l'ordre del dia la presenta el grup municipal de Sabadell en Comú Podem, que vol que l'Ajuntament garanteixi els drets de les persones amb discapacitat. El portaveu del partit, Joan Mena, reconeix que les lleis són bones, però el problema està a l'hora de posar-les en pràctica.
Tenim unes lleis i unes normatives prou avançades des del punt de vista de la garantia de drets a les persones en situació de discapacitat i també de discapacitat intel·lectual. El problema que tenim després és l'incompliment d'aquestes pròpies lleis. Hi ha una llei que diu que les empreses han de garantir que el 2% dels seus empleats siguin persones amb discapacitat. El que ens diuen aquestes entitats és que això s'està incomplint.
Des d'Esquerra Republicana, per la seva banda, reclamen la creació d'una comissió de treball amb representants polítics, tècnics i professionals externs per aclarir el propietari legítim del Círcul Republicà Federal, actualment en mans de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop determinat qui és l'hereu de l'immoble, reclamen que la UAB li cedeixi. Gabriel Fernández és portaveu dels Republicans.
La recuperació de la memòria històrica no és només per nosaltres posar plaques o llambordes en els llocs. També és restituir la dignitat d'aquells que van patir l'espoli, el robatori, en mans del feixisme, desenfrenat en un moment històric i durant moltes dècades.
L'última moció de l'ordre del dia la presenta la Crida, que reclama que la taxa de residus apliqui bonificacions per a les famílies vulnerables i per la separació correcta dels residus. Anna Lara n'és la portaveu.
I què passa amb les famílies més vulnerables, no? Que era una preocupació que ja vam manifestar i que posàvem sobre la taula, doncs aquesta mesura afecta a tothom. Igual que la taxa de residus a nivell municipal es va tornar a incorporar a aquelles famílies més vulnerables, doncs a la taxa del Consell Comarcal, en tant que establerta que, si no m'erro, és un 0,86% de la de Sabadell, doncs també aplica aquest pagament. I, per tant, s'agreuja més aquesta delegació doncs perquè no es va afegir cap d'aquestes qüestions que havien d'haver estat recollides de protecció d'aquestes famílies més vulnerables.
Des de la Crida també denuncien que l'increment de la taxa de residus amb la incorporació del nou impost del Consell Comarcal serà del 114%.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
La campanya electoral ha creuat el seu primer cap de setmana i les formacions polítiques han aprofitat aquests dies per fer arribar el seu missatge. Uns missatges que, però, han estat marcats pels posicionaments a favor i en contra de la manifestació contra l'amnistia que el PP ha convocat aquest diumenge a Madrid. El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha titllat de surrealista aquesta manifestació contra l'amnistia.
Comín ha assegurat que aquestes eleccions han de servir per frenar els jutges que volen posar-hi traves. A Sabadell, el número 5 de la candidatura Cultura, Gorka Knörr, ha visitat aquest diumenge la plaça de l'Imperial, acompanyat dels sabadellencs Alistair Spearing, número 17, i de Lídia Busom, número 20 de Junts. Knörr ha explicat que han fet molta feina per la llengua, primer aconseguint que el català sigui oficial al Congrés Espanyol i també que hi hagués una petició formal per l'oficialitat al Consell d'Europa. El candidat ha detallat l'escenari que s'obre ara.
Què passa? Que a partir d'aquí la decisió de canviar el reglament lingüístic de la Unió Europea no depèn només del govern espanyol. Depèn del consensus de 27 estats membres, inclús l'espanyol, en un Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. Això és el que hem treballat durant 9 mesos. Ha sigut una feina, jo crec que molt important, de l'equip de Junts, perquè implica argumentaris, implica base legal, implica tot un seguit d'actuacions, informes aliens que confirmin que no cal una reforma dels tractats per introduir una nova llengua.
Avui Junts farà un acte a la ciutat al casal Pere IV que comptarà amb la presència de Victòria Alsina, Alistair Spearing i Lídia Busom, on es discutirà sobre la política europea amb visió d'estat.
Des de Cerdanyola i a la Festa de la Rosa, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat el Partit Popular per la mobilització contra l'amnistia d'aquest diumenge a Madrid.
Una manifestació en Madrid, oye, nada que decir, solo faltaría, la gente tiene todo el derecho del mundo de manifestarse. Es un derecho que tenemos todos, todo el respeto del mundo. Pero, hombre, se manifiestan en medio d'una campanya electoral en contra de la llei d'amnistia.
De fet, ell ha assegurat que aquesta mobilització no té sentit amb uns resultats com els del 12M a Catalunya, on ha dit els catalans van mostrar una voluntat de canvi. Així, el socialista ha defensat que la generositat de la política del govern de Pedro Sánchez en relació a Catalunya ha funcionat.
El primer secretari del PSC ha participat d'aquest acte conjuntament amb el candidat del partit a les eleccions europees, Javi López, i amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. El líder socialista també ha parlat del paper de l'extrema dreta en aquests comicis.
Están blanqueando a la ultraderecha y no hay medias tintas. La mona se puede vestir de seda, pero Vox se queda. La derecha no puede blanquear a la ultraderecha. Y están jugando con eso. Y estamos banalizando cosas muy serias, empezando por el lenguaje político, que acaba en las agresiones en Dresden o en los garrotazos en Puerto Llano.
En aquest escenari ha erigit els socialistes com els únics que poden construir una majoria que freni l'extrema dreta.
Des de Tarragona, Esquerra Republicana, ara Repúbliques, ha assenyalat el paper de Junts i Lliures per Europa en aquests comicis.
La número 3 d'ERC, Lekedner, ha qüestionat que Junts pugui ser decisiva a la cambra sent una candidatura que actua sola.
Escoltem Junts dient que són l'única candidatura que defensa la causa catalana. Com es pot defensar la causa catalana quan el Parlament Europeu està sol, aïllat? O com pots defensar la causa catalana quan has defensat zero lleis i informes al Parlament Europeu? Zero. Quan la nostra candidata, Diana Riba, n'ha defensat 41.
Kettner ha explicat també que Esquerra és membre d'Aliança Lliure Europea, que està dins del grup dels Verds a la cambra, un paper que diu els permet ser la millor eina per Catalunya. I en aquest sentit, el número 2, Tomàs Molina, ha destacat que poden defensar la pesca catalana des de l'Eurocambra.
Hem de ser capaços de defensar-ho, de portar-ho a una gent que és que no saben ni què és la pesca demersal. És que no ho saben. Doncs nosaltres des d'aquí hem de potenciar-ho i molt.
D'altra banda, Molina ha reiterat que cal un pla europeu d'adaptació al canvi climàtic i alhora tenir veu pròpia a Brussel·les per defensar els interessos catalans.
La candidata de Podemos, Irene Montero, s'ha referit a la mobilització d'aquest diumenge contra l'amnistia a Madrid i ha assegurat que la dreta i l'extrema dreta tenen una estratègia colpista.
Queremos decir claramente que el Partido Popular y los sectores reaccionarios del Poder Judicial y del Poder Mediático están en una estrategia golpista para intentar revertir por medios no democráticos lo que se está decidiendo democráticamente en el Parlamento y lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía.
La candidata de Podem ha apostat per defensar la democràcia davant d'una guerra judicial que ha dit compta amb fets concrets. En aquest sentit, s'ha mostrat partidària de renovar el Consell General del Poder Judicial sense el PP, un òrgan que ha dit fa 2.000 dies que no es renova.
També ha criticat aquesta mobilització el candidat de Ciutadans, Jordi Cañas, que considera que demostra la manca d'objectius per a Europa per part del PP.
¿Por qué alguien hace hoy una manifestación contra la amnistía en plena campaña electoral cuando se reunieron con Puigdemont en agosto y cuando les preguntó por la amnistía tardaron un día en responderle? ¿Por qué algunos no quieren hablar de Europa? Pues probablemente porque no tienen nada que decir. Porque si lo que quieren es de Europa, es que Feijóo sea presidente del gobierno de España, y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver?
En aquest sentit, ha carregat contra Feijó per vendre el 9J com l'avançada d'unes generals i contra Sánchez per vendre's com el fred d'una extrema dreta fantasmagòrica. Cañas ha tret pit que Ciutadans és l'únic partit que diu fa una campanya europea i ha reivindicat que Europa necessita potenciar les polítiques de defensa.
I el Partit Popular ha clamat contra l'amnistia també amb aquesta mobilització.
A més, els populars situen les eleccions del 9J com un plebiscit a Pedro Sánchez i, a més, consideren que permetrà posar els valors espanyols a Europa. I en aquest sentit, el president popular, Alberto Núñez Feijó, ha demanat un avançament de les eleccions generals.
Des dels Comuns Sumar, el candidat Jaume Asens ha demanat al president espanyol que no li tremolin les cames a l'hora de trencar vincles amb Israel.
En aquest sentit, Asens ha recordat que el govern de Pedro Sánchez va retirar l'ambaixadora espanyola de Buenos Aires per motius menys greus.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha qualificat la mobilització contra l'amnistia de romeria.
Abascal ha acusat el Partit Popular de no aturar la norma al Senat on tenen majoria. El candidat de la formació d'ultradreta, Jorge Buxadé, ha assegurat que Puigdemont ha estat 5 anys rient dels espanyols des de Brussel·les.
Segueix tota la informació de les eleccions al Parlament Europeu a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Canviem radicalment de tema quan passa pràcticament un minut d'un quart de 3. Avancen les obres per connectar els pous del Parc Catalunya i del Ripoll amb la futura depuradora de la Serra d'en Camaró. El projecte, que es va anunciar el mes passat, té per objectiu potabilitzar l'aigua del subsol per incorporar-la a la xarxa i millorar així la capacitat d'autoabastiment de la ciutat. Berta Torres, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix s'han obert dues rases per passar canonades, una a l'Avinguda Francesc Macià, que connectarà amb el Pou del Parc Catalunya, i una a l'Avinguda Prat de la Riba. Amb dues canonades es trobaran a Plaça Catalunya i després es portaran al Ripoll. Així ho ha explicat en Lluís Jordán, director general d'Aigües de Sabadell.
Les obres avancen adequadament i juntament amb el front de la, del carrer Prat de la Riba esperem que en un mes es trobin a la Plaça Catalunya per ara sí endinsar-nos a través de Ronda Samenov i de Vilarrúbies, del carrer Vilarrúbies, a buscar a la carretera de Saldes i al riu Ripoll.
Fins ara una part de l'aigua freàtica s'utilitzava per netejar i per regar l'arbrat de la zona nord, i a l'altra no se li donava ús. És per això que la connexió entre els pous i la depuradora, un projecte del Biotop i del Sabadell Aigua Circular, no només permetrà reduir la compra d'aigua potable, sinó també que la ciutat s'adapti al canvi climàtic i faci front a la sequera.
Aquesta aigua freàtica, aquesta aigua del subsol, ha de permetre que d'aquí uns anys puguem consumir un 20% de l'aigua des de freàtic o des d'aigua regenerada.
Les obres s'han iniciat en un context de pluja i de creixement de les reserves de la xarxa Ter Llobregat, on el volum dels embassaments duplica el que hi havia quan es va posar en marxa la fase d'emergència.
I com donar resposta a l'envelliment prematur de les persones amb VIH, que aquest és un dels reptes que té per endavant la lluita contra el virus. Això ho ha assenyalat el director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, coincidint amb la commemoració del 27è Memorial de la Sida.
Estuvem amb persones infectades de llarga evolució, el que anomenem els supervivents, que són persones que venen de la primera era de la infecció pel VIH, als anys 80-90, i com es fa el maneig d'aquest envelliment, perquè s'està observant doncs, un envelliment prematur i no tenim una resposta adequada a aquests processos d'envelliment.
En paral·lel, l'entitat continua treballant tant en la prevenció com en la detecció precoç de les infeccions per VIH.
Així és, segons Capitán, cal trobar ràpid els nous casos per poder tractar-los abans, de manera que el virus no s'estengui sense control.
Actualment, quan la persona és adherent i els tractaments són eficaços i són els que la persona necessita, s'aconsegueix el que anomenem la indetectabilitat, que és que el virus deixa de ser present a sang. I això comporta que no pugui transmetre el VIH amb altres persones. Llavors és una part de l'equació realment important.
I tot plegat sense perdre de vista la importància de la salut sexual i reproductiva. El director d'Actua Vallès ha subratllat que cal canviar el paradigma per centrar-la en el plaer i no tant en els mètodes anticonceptius. No obstant això, opina que s'han de posar eines per poder detectar les infeccions de transmissió sexual i per aquesta raó, des de l'entitat mantenen converses amb el CatSalut i la Generalitat per poder comptar, tal com us va avançar aquesta emissora, amb un centre de cribatges d'ITS.
Afegim diversos apunts més. Els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de segrest al barri de l'Eixample.
Els fets han tingut lloc a la matinada de diumenge, segons ha relatat la parella afectada. Uns individus haurien accedit al seu domicili per atracar-los i els han acabat lligant. Un cop els assaltants han marxat, la parella s'ha presentat en una cafeteria de l'Avinguda Barberà, on han aparegut encara lligats. Allà han explicat els fets i han demanat que s'avisés a la policia. De moment es desconeix la quantitat de diners que s'haurien endut els lladres al domicili de les víctimes.
Nous tractaments fitosanitaris contra la galaruca dels oms.
L'Ajuntament preveu tractar prop de 400 arbres de forma preventiva. Les actuacions es fan en horari nocturn, entre les 11 de la nit i les 7 del matí. La primera s'ha fet aquesta nit passada i es repetirà la nit d'aquest dilluns. Els tractaments s'administraran de diferents formes, bé per via aèria o bé fent servir la tècnica de l'endoteràpia, quan els tècnics injecten directament l'insecticida al tronc de l'arbre. Es recomana als veïns dels carrers afectats, una cinquantena arreu de la ciutat, que tanquin les finestres i que no es deixin la roba estesa ni animals domèstics als balcons o les terrasses.
La Llar del Llibre acull avui la presentació del llibre Jo no volia ser Rita Hayworth, de Víctor Alexandre.
La presentació està programada per les 7 del vespre a la llibreria del carrer Sant Antoni.
I Protecció Civil activarà les sirenes de risc químic del Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Barcelonès i al Baix Llobregat aquest dimecres a les 10 del matí.
Les farà sonar de manera simultània i s'enviaran alertes als mòbils que estiguin a la zona. L'objecte del simulacre és comprovar que les sirenes i les alertes funcionen correctament, familiaritzar la població amb els sons d'avís i conscienciar-la sobre la necessitat de confinar-se en cas de situació d'emergències. En total s'activaran 50 sirenes de 22 municipis d'una àrea on hi viuen 500.000 persones.
I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha omplert de cultura i d'un munt d'activitats per tots els gustos. Per exemple, l'organització de la Firava de Libros ja compta en fer una segona edició a la ciutat, Pau.
La proposta nascuda de 10 escriptores i lectores sabadellenques s'ha fet aquest dissabte a Fira Sabadell i ha comptat amb la participació d'uns 400 expositors entre escriptors, il·lustradors, editorials o botigues de venda de productes relacionats amb la literatura. Txelo Tello, una de les organitzadores de la Fira, ha explicat a Ràdio Sabadell que l'objectiu de la iniciativa ha estat, sobretot, donar una espai als autors que s'autopubliquen.
Nosaltres, principalment, són autopublicados. Què vol dir? Que no tenen una editorial darrere, perquè l'oportunitat de ser vist, bueno, d'arribar al públic del carrer sense una editorial darrere és molt difícil. Nosaltres volem ajudar aquests autors, però bueno, hi ha autors que també tenen editorial, no? No en tant cap portes, perquè hi ha editorials també aquí. Però està enfocat principalment a la gent que s'autopublica.
Va de Libros ha complementat la mostra d'autors, escriptors i editorials en xerrades temàtiques. A més, també s'han instal·lat 3 food trucks que s'han repartit entre la sortida de Fira Sabadell i dins del recinte firal.
Jornada històrica a la Romeria de la Fontsanta d'enguany. Per primera vegada, les dones de l'Hermandat han estat les encarregades de treure la verge a espatlles de l'església.
Fins ara, les dones tenien també un paper destacat en la Romeria portant la verge en determinats moments, però no en solitari, en aquest instant tan especial. Ho explica Elena Bermejo, vicepresidenta de la Germandat.
Sí, que ho treuen les dones, sí. Sempre ha vingut homes, dones, dones, homes, indistintament, no? Però que la treguin dones només, o sigui, i llavors voltejada d'homes, per si no tenim força, doncs ens ajuden, no? Però només de dones ha sigut el primer any.
Després de treure la verge de l'església, la comitiva es va desplaçar fins a l'ermita de Sant Julià. Allà la celebració es va allargar fins a la mitjanit. La festa es va reprendre diumenge amb les tradicionals migues, amb més de 3.000 racions.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Torna la selecció catalana masculina de futbol després de l'èxit de la femenina.
Catalunya! Panamà!
El proper dimecres 29 de maig a les 7 de la tarda, espectacle en estat pur a la nova Creu Alta. Entrades des de 3 euros.
No t'ho pots perdre!
Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable.
Tots els moments són música.
Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Les 2:24, Espanya, Irlanda i Noruega exigeixen a Israel acatar l'ordre del Tribunal Internacional de Justícia.
L'exèrcit israelià ha bombardejat aquest diumenge a la nit un campament de desplaçats a Rafah, on han mort prop d'unes 50 persones, la majoria nens i dones. L'atac s'ha produït en una zona suposadament segura pels civils, tot després que Hamas llancés una desena de míssils contra Israel. L'atac ha sigut condemnat també pel cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que ha demanat als ministres d'Exteriors de la Unió defensar l'ordre del tribunal.
Tot plegat mentre el govern de Netanyahu ha elevat el to contra Espanya.
L'amenaça l'ha fet el ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, que ha advertit l'executiu espanyol que els temps de la Inquisició s'han acabat i que no es quedaran de braços plegats davant un govern que premia el terror.
Tot això quan demà s'espera l'aprovació per part del Consell de Ministres del reconeixement de Palestina com un estat independent. Zelensky arriba a Madrid per signar un acord de seguretat amb el govern espanyol.
És la primera visita de caràcter bilateral del líder ucraïnès que ha estat rebut pel rei a l'aeroport. Zelensky s'ha reunit fa pocs minuts amb el president Pedro Sánchez, amb qui signarà un contracte en què Espanya es compromet a continuar donant suport militar a Ucraïna. Tot després que diumenge el president ucraïnès demanés als líders mundials que augmentessin el seu suport en matèria de defensa aèria.
Els jutges espanyols reben una guia per paralitzar l'aplicació de la llei d'amnistia.
L'han rebut per correu electrònic i a través del servidor del Consell General del Poder Judicial, fet que ha provocat malestar en alguns sectors de la magistratura. Es tracta d'un document de 126 pàgines en què se'ls detalla com plantejar qüestions d'inconstitucionalitat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El correu l'ha enviat un jutge del Tribunal Superior de Castella-La Manxa, membre de la Plataforma Cívica per la Independència Judicial, un fet que molts han considerat un intent intolerable d'influir els magistrats en contra d'una llei.
I ja ha començat a Terrassa el judici contra 7 feministes que van tallar fa 6 anys les vies de ferrocarrils de la Generalitat durant la primera vaga feminista del 8 de març.
La Fiscalia les acusa de desordres públics i els demana fins a 3 anys de presó a cadascuna i 26.000 euros de responsabilitat civil. Elles diuen que ho van fer per facilitar el dret a vaga a les treballadores i qualifiquen de desproporcionada la petició fiscal.
Cultura.
Jo buscava una nena catalana en un millor que hi ha per poder fardar, ara que la tinc en missió llegendari.
El grup de música urbana sabadellenc 31 Fam ha estat una de les estrelles del primer cap de setmana del Festival Observa. La nit dels musicals va disparar el tret de sortida dijous al vespre i ahir es va posar el primer punt i a part del festival amb un tardeo electrònic.
En total, durant aquests 4 dies han passat per l'amfiteatre del Parc Catalunya unes 4.000 persones, segons les dades de l'organització. Una xifra que José Luis Castet, el director del festival, valora molt positivament, sobretot pel segell sabadellenc que ha tingut la primera entrega de la tercera edició.
Ens va demanar molt sabadellenc, no? La meitat ha sigut sabadellenc, dijous nit de musicals, divendres 31 Fam, tornant a un escenari gran a Sabadell després de 5 anys, no? De quan van tocar a la Festa Major de Sabadell, a unes 1.000 persones que van venir a veure i poder gaudir dels artistes locals.
Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar el ruet.
Aquest pròxim cap de setmana continuaran sonant veus sabadellenques com la de l'inconfusible Albert Pla, però també les de grups tan coneguts com Stay Homes. Per tot plegat, Castet confia superar les xifres assolides fins al moment.
La setmana que ve l'encarem igual que la primera, fins i tot potser una mica més, amb més alegria, no? Vull dir, segon cap de setmana arribarem a l'Equador, però com deia, la roda de premsa està sent un any molt més fàcil, s'estan venent moltes més entrades, estem consolidant de veritat el festival.
El clímax del festival s'assolirà previsiblement el 15 de juny, quan actua Sergio Dalma, també sabadellenc, i qui de moment ja ha reunit més de 2.000 entrades pel seu concert a l'Observa.
I ai, papa, el teu fill ha mort, torero. Ai.
El temps.
Han pujat i força les temperatures aquest cap de setmana. Aquesta serà la tònica per aquest dilluns. Li preguntem a Luismi Pérez. Com estàs? Què tal?
Estem tenint un dilluns una miqueta variable. Han anat caient algunes gotellades poc destacables al Camp de Tarragona, també a l'àrea de Barcelona, i ja la tendència és que aquesta tarda sí que es vagin desenvolupant força els núvols, sobretot al Pirineu i a les comarques interiors de Girona. Aproximadament a la Garrotxa, al Ripollès, a la Cerdanya, aquí amb una mica més de ganes, també al nord de Barcelona, per tant, al Berguedà, al Lluçanès, al nord d'Osona. En aquestes comarques acabaran espetegant alguns ruixats o algunes tempestes, les més fortes entre l'Alt Berguedà, el Ripollès i l'Alta Garrotxa, i en canvi, quan més cap al sud del país, quedarà un cel o bé serè o només amb núvols prims que aniran deixant el sol una mica velat. També tenim un palet de polsim en suspensió i un ambient càlid, igualment una mica menys que ahir. A les comarques de Ponent encara arribarem a fregar els 30 graus. En vista el dimarts, una situació molt tranquil·la. Al matí, núvols al Prepirineu. A la tarda, alguna gotellada al Ripollès i poca cosa més. Ho seguirem a la xarxa.
30 segons per arribar al punt de 2:15. Marxem. Fins aquí el Notícies Mitjà que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts, les xarxes socials i també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm